La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu d'on va sorgir la Fanta? Sí, sí, la Fanta, aquest refresc que els que tenim entre 50 i 60 anys, de petits, la teníem allà als prestatges dels supermercats i de les botigues. Doncs la Fanta es va crear el 1940 a Alemanya, al principi de la Segona Guerra Mundial, arran de la impossibilitat d'importar Coca-Cola degut a l'embargament comercial al qual va estar sotmesa Alemanya. Per aquest motiu, el director de la companyia Coca-Cola Alemanya, Max Keith, va decidir crear un nou producte pel mercat alemany, fent servir els ingredients dels quals es disposava Alemanya en aquells moments, incloent-hi el xarigot, el sèrum de la llet i residus de l'extracció de suc de fruites, el tortó. El nom de Fanta va ser el resultat d'una breu sessió de pluja d'idees entre els membres de l'equip de Keith, qui va començar dient: facin servir la seva imaginació. Imaginació es diu Fantasie en alemany. Un dels seus venedors, Joe Knipp, immediatament va exclamar: Fanta!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Va, que ja comencem el mes d'agost, estem al dia 1. I agafeu una llauna de musclos, obriu-la, poseu-la dins d'un pot d'aquests alts del Turmix, poseu-hi un ou, si pot ser que sigui pasteuritzat, o un rovell pasteuritzat, ho tritureu tot ben triturat i aneu afegint una miqueta d'oli d'oliva, no gaire, i tindreu una mena de maonesa espessa, que això ho poseu al damunt d'una torrada de pa i és una delícia per començar aquest àpat d'avui, que ràpidament anirem cap al mercat de la Marina a veure què s'hi cou. Després en Roger Ortuño passa per el Bocato di Cardinale. Avui l'Òscar Gómez ens porta al restaurant Cal Estevet a la Guia Virgínies. I el reportatge, avui agafem el cotxe, ens anem cap a Llançà, perquè sabeu que allà fa poques setmanes hi va néixer, diuen, el primer whisky català? Doncs es veu que sí. Doncs vinga, va, cap a Llançà s'ha dit. I acabarem amb en Lluís de la Pastisseria Cacau amb una poesia ben dolça. Vinga, va, taules parades, tots cap a la taula. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La pluja és bona per la terra que alimenta els nostres animals i a nosaltres, però pels animals no ho és tant. Preparada per una setmana plena de diarrees i pneumonies. I és que demà tocarà treballar de guàrdia per atendre aquestes bèsties.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ara és el moment de passejar-nos cap al Mercat de la Marina, que allà hi tenim l'Isidre, que m'han dit que té un peix de platja fantàstic. Isidre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va l'estiu per aquí, el mercat?
Bé, bé, aquí estem de mar de fresquet.
Escolta, gasta la gent o què, el peix?
Bueno, no.
No gasta, malament si no gasta, no?
No, la gent gasta i molt.
Ah.
El que passa és que s'avergonyeixen i no volen dir-ho. Però no, sí, compren peix. La veritat és que sí.
Així
va. Que els hi fa mandra de fregir-lo.
Clar, clar,
però
clar.
A la que s'hi posen, s'hi posen. Perquè totes les dones són molt bones cuineres. I els homes també, eh?
Clar.
Si ens comencem a espavilar, eh?
Però escolta'm, això s'acaba ràpid, eh, Isidre? Jo crec que pots agafar alguna parada d'aquí, engrandir una miqueta i posar-hi ja una bona fregidora amb la campana, oli d'oliva verge extra, i ja vens el peix fregit i tot allò, que se'l mengin aquí davant ja.
Pues quasi, quasi ho faig, perquè estic engrandint la parada, per poder donar una miqueta més de servei i poder-li donar ja quasi, quasi tot ja mastegat.
Oi, que bé. De fet, fora conyes, Isidre, això és el futur, no? La gent cada vegada vol cuinar menys, però també vol que li donguin més preparat, però sí que vol menjar bé. Per tant, escolta'm, aquí s'ha de treballar, eh?
Doncs sí, s'ha de treballar molt.
Escolta, abans, una recepta senzilla amb un peix que t'encanti, què? Com ho tenim?
Mira, com el que estic a menjar ara, que és el peix blau. Sardines fregidetes, un barat, el barat molt bo, fet així, fregidet o a la planxa, després amb un refregit d'alls, i una miqueta de julivert, això està espectacular.
Uf, que bo.
O si ho has cabatxat, fresquet ara a l'estiu, que pots comprar un quilo de la nevera, una amanida i així que ets malbarat, així escabatxat, que és molt senzill de fer. Sí, una miqueta d'alls, ja ho diré demà.
Sí, sí.
Frigola.
De frigola, romaní, no?
Vinagre, romaní.
Sí, sí. A més, Isidre, l'escabeig és una d'aquelles preparacions que encara són més bones al cap de dos dies que no
correcte.
Pas acabat de fer, eh?
Correcte, correcte. I tant que sí, i tant que sí.
Que bo,
i menys està, i menys està, i no costa tant, no costa tant.
Això...
I està molt bé de preu, i està molt bé de preu.
Sí, sí. A més, els barats tenen ja una mida considerable, que dius... amunt ja pot ser una reacció, segons quins barats.
Pues sí, senyor, sí, senyor.
Que bé.
Ja hem de mig cret, molt abans. Avui el tinc d'un grosset, molt maco, però estem bé, ara estem despensant, ara 4, a Filatet.
Ui.
I traiem l'espineta del mig, també, els 4 lloms, fem els 4 llumets.
Ui, que bé.
Queda, que es menja sol,
Doncs mira, fem una coseta, Isidre. Tu vés preparant una safateta que acabem el programa i venim a buscar-la.
Doncs pues vinga, us convido jo.
No, home, no. Va, doncs nosaltres portem el vi. Va.
Vinga, va.
Què prefereixes més, blanc, rosat o un escumós?
Rosat.
Doncs va, rosat. Dani Jiménez, ja ho saps. Isidre, del Mercat de la Marina, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passa
per la bona estafa que esteu fent.
Això, gràcies.
Vinga, bona avançada.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, aprofitem que tenim en Roger Tunyo per aquí, també passarà pel Bocato di Cardinal, eh? Roger, per esmorzar, dolç o salat?
Ostres, em poses en un dilema. Mira, jo et diré que faig com la lasanya per capes. Jo començo per salat i acabo per dolç.
Em pensava que diries ara per un mochi. El mochi és per esmorzar o no?
No. El mochi normalment es fa per una festivitat, eh? O sigui, el que passa que aquí ho fem servir com de postres o per berenar, però no. A mi m'agrada més esmorzar amb salat, pa amb tomàquet i alguna cosa així, i després potser sí que faig alguna cosa dolça.
Del mar?
Del mar la tonyina, una passada. La tonyina, a part que té molts talls, moltes parts, des de la ventresca fins a la papada, la parpetana, o sigui, és una passada.
De la terra?
El porc, podríem dir, no?
Sí, bueno, sí. La tonyina és el porc del mar.
Sí, correcte.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, ostres. Mira, ara no ho fèiem mai a casa, però paradoxalment que no ho fèiem, però ara ho hem començat a fer, ens hem aficionat a fer temakis, que és amb arròs de sushi. Llavors...
Els conos, no?
Sí, els conos aquests, i això al meu fill li encanta. I ja m'ha dit, escolta, això vull que m'ho facis cada divendres.
Un vici culinari que puguis explicar.
Vici culinari, ostres, mira, abans parlàvem del yuzu koshyo, que és aquesta mena de... que deies tu chimichurri, que es fa amb yuzu i amb xili verd, i això jo li posaria a tot, està boníssim.
A veure, quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Ostres, mira, et diria ganivet, però sí que és veritat que tinc alguns que no els esmolo tan bé com els hauria d'esmolar, eh? Si no, et diré un colador que es fa servir per posar el miso dins de la sopa i per, amb una cullereta, un colador petit, un colador específic que es fa servir per això.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Mira, un de la infància que em ve molt, perquè la família del meu pare és d'Alacant, els paparajotes, que són fulles de llimona arrebossades i llavors amb una miqueta de sucre, això em transporta a la infància.
El dia de festa vas a dinar a...
El dia de festa, ostres, mira, no et sabria dir ara... mira, aquí davant de la ràdio que tenim aquí a l'illa, el Sacurellà, per exemple.
Bo. A veure... Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Ostres, a mi m'encanta el xiraco. Saps què és el xiraco?
Què és?
És com l'esperma del peix, del fugu, per exemple, o del bacallà. Això arrebossat amb tempura està brutal. Té una textura molt estranya, eh? Sembla una mica uns bunyols de cervell, diguem-ne. una textura tubeta, però cruixent per fora. Uau, això és una passada.
Escolta, això aquí a la botiga n'hi ha, per aquí o no?
Anem de buscar. Ara preguntem, a veure si en tenen.
A veure, aquest és el que t'agrada més. Hi ha algun producte que no suportis?
Que no suporti. Mira, jo de petit vaig tenir un petit trauma amb el clau, perquè la meva mare em va posar clau en una sopa i em vaig estar molta estona que no la podia menjar. I ara el clau, alhora, no és que no m'agradi, però el reconec molt ràpidament.
La truita patata, amb ceba o sense?
Amb ceba, per descomptat. O sigui, sí, ja em sembla que hi havia un cuiner de Madrid, això una mica punky, ara no me'n recordo com es diu. Saps què dic, no?
Sí.
Aquest que deia que ha d'anar sense ceba, però què dius? Sí, ha de portar el punt de la ceba que li dona... Això també és molt nostrat, això del punt dolç també, no? Que fem amb les orellanes, amb el... No? Molt, molt d'estofat i així. O amb la cuina japonesa, per exemple, la truita porta sucre. La truita japonesa es fa amb sucre i és dolça. Vull dir, el dolç que li posa la ceba és una cosa imprescindible, vamos.
Va, i l'última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Per descomptat, amb un tomàquet, val? Però mira, ara que els tinc aquí al davant, jo el faria amb sake. El sake va perfecte amb el pernil.
Amb tomàquet, amb pernil i sake, això ho hem de tastar-ho.
Sí, perfecte.
Roger Ortuño, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vinga, Pep, ens veiem.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Ja tenim la Càrtex a punt. Avui sí, senyores i senyors, ha vingut, ha aparcat la moto, li ha posat el candau, no s'ha quedat xerrant aquí fora, que sempre troba un, no sé, aquesta dona, quanta gent coneixes? A veure, Càrtex, bon dia.
Bon dia.
Però tu quanta gent coneixes?
Una mica. A vegades em coneixen més a mi que jo amb ells, perquè ja m'he fet gran i a vegades em confonc, però és que home, aquí gran. Tothom són personatges.
A veure si la gent ara es pensa que tens 70 anys.
No. Ens hi acostem, però en tenim 55 de moment. Sí.
A veure, la gent de 70 no són grans, són sèniors.
Són sèniors. Jo sóc semisènior.
Semisènior, perfecte. Doncs mira, pots jugar amb el Barça, si vols, aquest estiu, no?
Oh, i tant. He jugat a futbol molts anys, eh?
Oh, no, ja, ja em fas cara de jugar a futbol, ja.
Sí, futbolista.
Escolta, quin estil ens portes avui?
American Amber Ale.
Ui, espera-te, fèiem la Pale Ale, ara la Amber,
Amber
Ale.
Sí.
I aquí això, com es menja això, què és aquesta Amber Ale?
És una cervesa caramelitzada, és una torrada... però americana, o sigui que el llúpol aquí li dona l'equilibri de l'amargor una miqueta més punxant que les britàniques o les lagers torrades. Vam parlar fa dies de la Marzen, vam parlar fa dies de la Brownell. Bueno, l'American Amber Ale és un pantone menys que aquelles més fosc, més marrons, però estem allà. Anem a Sant Pere de Riu de Bitlles, al Penedès Anoia, aquella zona... de vi, però que també hi ha unes quantes cerveseres, i anem a Bripau, un projecte que m'encanta, petit, superhonest, amb unes cerveses molt, molt ben parides. En aquest cas es diu Ràfega, de Bripau. El que us dic, o sigui, el caramel de la malta és molt present, però té el contrapunt de l'amargor, per això és American Amber Ale. Té unes guspires roges molt boniques quan ho mirem a contrallum. No és transparent, les ales no són transparents, tenen una miqueta més de terbolesa que les lager. I a mi aquesta, 6 graus i mig.
Bé.
I uns macarrons gratinats amb formatge, clàssics, els de l'àvia, els de la mare, els del pare, els de...
Aquells de l'hostal dels ossos de Llaulot que fa en Joan i la seva mare, ara podríem dir molts macarrons, també me'n recordo dels macarrons del senyor Ramon Freixa que feia, aquells macarrons amb la safata de plata.
Però jo m'agrada que siguin molt gratinats, m'agrada molt formatge i torradet
que n'hi hagi, però aquell formatge que quan agafes els macarrons allò fila.
Mira, m'agrada que fili, però també m'agrada que es torri. O sigui, que si podem posar un formatge que fongui i un altre que faci cruixent, ja és, per mi, millor.
Sí.
I parlant de cruixents i de formatges, no sé si heu provat mai els planxats que fan a la Rovira, la cerveseria La Rovira del Barça Rovira, fan uns entrepans planxats Bueno,
a veure, jo, sí. Intensa aquesta cerveseria
a la plaça de la Rovira.
Sí.
A la plaça de la Rovira, de fet, és Providència amb... No me'n recordo el carrer, que baixa. És la cantonada de la plaça Rovira i es diu la Rovira, no té pèrdua. Fan uns planxats. I, bueno, fan un. Tots els planxats que fan tenen al·lusió a noms de carrers de Gràcia. I fan un que es diu Les Tres Senyores, que són tres formatges.
Oh.
Aquest, cruixent. Jo me'l prendria amb aquesta cervesa de Bripau, que es diu Ràfaga.
Faig una proposta, Cartex.
Digue'm.
Anem un dia a fer...
No acabarem l'estiu, eh? No acabarem l'estiu, eh?
Jo em vaig engreixar 4 quilos en 7 dies quan vaig anar a fer un viatge a Nova York.
Mare
meva. Jo aquest estiu no sé.
Aquest estiu ho estem portant una mica més enllà, però escolta, ja farem règim a l'estiu.
Tenim la sort que no ens hem pesat i estem gairebé allà, estem per allà a l'equador de l'estiu.
Sí.
Per tant, ja no es durarà tant.
Escolta, ja no es nota.
Però et proposo un menú degustació de planxats a la Rovira.
Oh, fliparàs.
Sí?
Fliparàs.
Va, fet. Busca dia. Vinga, va.
Va, trec l'agenda.
Cartex, gràcies.
Salut.
Ui, que boig.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Gui Virgínies de la Fonda. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui?
Avui anem a Cal Estevet, al carrer Valdonzelles, número 46 de Barcelona. Un restaurant... Mira, avui tinc ganes de caure en un cliché. Un temple de la cuina catalana.
Un temple de la cuina catalana, però en un lloc on no hi aniries, és a dir, i mira que deu fer anys i panys que hi ha aquest restaurant aquí.
Sí, sí, és un restaurant històric en una zona que ha deixat de ser històricament de cuina catalana. La veritat és que vam venir amb en Dani, que és un molt bon amic, i ell feia temps que no venia per Barcelona i va al·lucinar com havia canviat el barri i, bueno, deia que li semblava que estava a Filipines.
Clar, de fet, deu ser com una mica com la Gàlia, no? En un lloc entremig de kebabs i de cuines ètniques.
Sí, que l'Estevet resisteix, que l'Estevet resisteix i resisteix bé, a més, la veritat és que fa goig.
A més, hi ha una cosa que a mi m'ha dit un ocellet, però jo no sé, això m'ho has de confirmar, i és que quan aporten la carta hi ha el santoral del dia.
Sí, porten la carta i els plats del dia te'ls fan en un paper a banda i en allà hi ha el santoral del dia. Realment, no sé, fes una mena de... Saps aquella pel·lícula del Ratatouille quan l'Antoine Ego tasta el Ratatouille que fa com una regressió mental a la infantesa? Doncs jo quan he vist el santoral del dia també m'he recordat de quan era petit i era molt habitual que en els calendaris estava el sant del dia. No sé si encara estan, els que tinc jo no hi apareix.
Escolta, i què s'hi menja a Cal Estevet? A veure...
Mira, cervellets de la romana. Què et sembla, cervellets?
Bo.
Sí, és un plat difícil de trobar a Barcelona. Els menuts és un sector de la cuina que cal reivindicar i entre tots anar recuperant. Si no us agraden els menuts, no passa res. Hi ha moltíssimes altres opcions, com per exemple una bona esqueixada, una amanida de porro amb gambes, que és una manera realment diferent i una forma diferent de menjar les gambes del que estem acostumats, tot i que m'hagués agradat que vinguessin els caps. Venen els cossos i entenc que l'essència del cap està dintre de la vinagreta, però a mi m'hagués agradat trobar-me el caparró per poder xarrupar. Bacallà amb cafè París. Un tros de morro de bacallà espectacular, molt ben cuinat, d'aquest que la llesca del bacallà separa gairebé només en mirar-la, amb molta salsa cafè París, que és una de les salses més golafres que hi ha.
Que no és una salsa de cafè, Òscar?
No, és una salsa de cafè de París, suposo que per un local que es deia cafè de París, és una salsa de mantega on hi incorporen moltes aromàtiques i es deixa reposar abans de convertir-la en una salsa. La veritat és que és una cuina clàssica, molt ben feta. El servei és divertit perquè van amb l'armilla, van amb la camisa blanca, és aquesta presència clàssica, però si deixes que t'aconsellin i xerres una mica amb ells, tenen també retranca i són una tripulació molt divertida.
Aquí també hi deu haver altres plats de carn clàssics, no? Guisadets, estofats, capipota...
Sí, hi ha capipota, ja he vist passar, no l'he menjat, però he vist passar una cua de bou que m'han vingut unes ganes de menjar-la, però havia demanat Anna Cala Taronja, que també ha estat molt bé, perquè és un altre plat que, diguéssim, em transporta, doncs la veritat que em transporta quan era petit, perquè l'Anna Cala Taronja no es troba gaire a les cartes actuals.
Escolta, i de postres?
Mira, de postres m'he deixat endur. He provocat l'escàndol entre els meus acompanyants de taula, perquè la veritat és que era per sopar. Aleshores, per sopar, potser les postres has de contenir una mica, i jo he demanat un pijama. Un pijama amb el flam, la nata, el préssec, la bola de gelat de frambuesa, sí, de gerd, la bola de gelat de vainilla, de préssecs n'hi havia dos. Vull dir, un pijama, un completo.
És que s'ha de ser valent per demanar un pijama per sopar a l'estiu a Barcelona, eh?
Digue-li valent, digue-li militant. Jo és que sóc militant del pijama.
Òscar Gómez, doncs escolta, si tu dius, això va a missa, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Ca l'Estevet de Barcelona del carrer Vall d'Onzella, número 46. Òscar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Entra amb un rajolí de vi dolç i un carquinyoli, que també el donen de postres.
La Fonda.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui toca l'Empordà, concretament a Llançà, al poble de Llançà. Molta gent quan ve a Llançà es queda, diguem-ne, arran de mar, fent passejades, però poques persones, diguem-ne, van cap a dintre del poble. I és que dins del poble avui hi anem a buscar un personatge que ja ho veureu que és un pou de saviesa. De fet, si haguéssim de titular avui aquest reportatge, podríem dir de banquer a elaborador del primer whisky català. I avui venim aquí a cavall, a veure si trobem l'Isaac per aquí. Obrim la porta. Mira'l. Isaac, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, jo ara estava dient de banquer a elaborador del primer whisky català.
Cert, cert, totalment.
Com va ser això?
Bueno, doncs, després ja d'una etapa doncs, de més d'11 anys doncs, a la banca, doncs, bueno, jo creia que podia fer alguna cosa diferent. Llavors, doncs, bueno, doncs, vaig decidir, doncs, juntament amb la meva parella, deixar les nostres feines i començar, doncs, a fer licors, doncs, com es feien abans, doncs, sense químics, no? Doncs, anant a buscar les herbes, cultivant, doncs, les fruites, i llavors, doncs, vam començar així, doncs, a molt petita escala.
Has canviat els euros per als graus alcohòlics.
Sí, exacte. Bueno, els euros tampoc es poden canviar perquè al final també tot el dia estem pagant factures, no? Però sí, hem canviat una cosa per l'altra.
Escolta, una cosa és fer licors i l'altra és destilar, és fer aiguardent. Vas començar fent licors?
Sí, vam començar fent licors nosaltres. Vam començar fent ratafia, fent licor de camamilla, fèiem quatre receptes. Ratafia, sí, licor de camamilla, cafè i licor d'herbes. Fèiem quatre receptes.
Però escolta, estem ben bé només aquí a l'entrada, en un local aquí al mig de Llançà, i aquí en veig moltes ampolles diferents. Dius, ratafia i quatre coses més, però aquí en veig més de quatre, potser 40 i en veig aquí, no? De...
Sí, em sembla que l'última vegada que vam recomptar ja teníem 48 referències. Llavors, doncs, bueno, a part d'això, doncs, fem alguna cosa doncs, personalitzada. Doncs, per exemple, doncs, fem un licor de neules per al neuler de Rupit, fem licor de vet per un noi de la Cerdanya que va buscar l'ella que puja als arbres i agafa pinyes. Llavors, doncs, a part de coses que surten doncs, amb la nostra marca, fem alguna altra cosa doncs, que jo crec que té molt de valor afegit.
Escolta, clar, mira, precisament aquesta fonda hem parlat de la ratafia i parlàvem d'aquest gran boom que ha tingut els últims anys, aquest licor tan casolà i tan català, i tu deies, no? És a dir, nosaltres volem fer licors com es fan a casa. Quina és la diferència?
Bueno, com es fan a casa, doncs, doncs bàsicament és 100% natural, com es fa a casa, no hi ha concentrats, no hi ha aromes que s'hi afegeixen. Llavors, pues, en canvi, pues, els industrials pues, fan servir, doncs, bàsicament fan servir aromes i concentrats, no? I s'estalvien molta feina.
Bé, de fet, diguem-ne, el món del licor i també el món del destil·lat, veiem que hi ha molts preus diferents. També alguna cosa, diguem-ne, hi tindrà a veure. Anem passejant per aquí mentre fem i veig que tens un pati espectacular aquí, ple d'herbes aromàtiques. Suposo que aquestes deuen acabar amb aquestes tines que tens aquí de ser inoxidable.
Exacte. Aquí, per exemple, doncs aquí al pati tenim la majoria d'herbes que fem servir per fer la nostra ginebra, no? Tenim la menta plantada, tenim aquí la Maria Lluïsa plantada, tenim el llaurer que també agafem fulles, tenim doncs un noguer que també agafem fulles, llavors tenim un romaní, tenim farigola, tot això ho fem servir.
Tu que vens del món de la banca, per tant, del món també empresarial, a vegades les empreses, diguem-ne, hi ha aquella que es dedica a fer un sol producte i en fa molta quantitat, però veig que tu ets una miqueta com el cunt d'en Jaumet, no? És a dir, tu necessites fer moltes coses encara que sigui petita quantitat.
No, nosaltres fem coses que aporten valor afegit, no? Bàsicament. Llavors, doncs, ens han plantejat moltes coses, però, ostres, hi ha algunes que dic, ostres, és que això s'ha de fer, no? Per exemple, doncs, també ara, doncs, ens va trucar un dia, doncs, ostres, tenim vi blanc, picapoll, ostres, per què, què en podem fer d'això? Dic, ostres, pues, per què no en fem un brandi? No, provem-ho de fer un brandi de picapoll de l'Empordà, no? Allà amb què surt? No, encara no ho sabem, però, bueno, doncs, potser surt alguna cosa interessant. I així també ha sigut com ha funcionat tot, no? Doncs anem a provar ja amb què en surt.
De fet, l'emprenedoria és això, no? Anar fent proves. Ara, quan un comença una empresa petita, té aquell petit marge, diguem-ne, de temps, de X anys, per decidir, diguem-ne, cap on vol anar, no? De fet, això és una d'aquelles coses que moltes vegades tu vols començar per fer una cosa i el mercat et porta cap a l'altra, no? Per exemple, el cas de la ratafia, però també el cas de altres tipus de licors, llavors te'n dones compte que potser una cosa tira més que l'altra.
No, clarament. No? Per exemple, a Catalunya doncs, ja s'ha de reconèixer que el principal licor és la ratafia. De fet, nosaltres és el que més venem, no? Ratafia, però, com que tenim tradició licorista de sempre, la gent, a casa seva, a les masies, s'han fet licors artesans d'altres coses. Llavors, doncs, encara hi ha una... Hi ha un interès general, no? Doncs nosaltres també fem un de codony que també canviarem molt, no? Doncs i el d'herbes, doncs hi ha doncs, tradició licorista a Catalunya.
Escolta'm, com és el pas de fer un licor? És a dir, des del primer dia que ens arriben els codonys que els anem a collir o que anem a collir nous i les herbes i, o la camamilla que veig aquí, també licor de camamilla. És a dir, quin és el pas tecnològic per fer un licor des de que comencem fins que el podem posar a la copa?
Bueno, primer fer moltes proves. Nosaltres sempre abans hem fet moltes proves, abans de començar a comercialitzar res, doncs, i abans doncs, hem deixat provar molta gent. Després, per exemple, en el cas del codony, doncs, els hem de triturar, els hem de netejar, pelar, triturar un per un, llavors doncs, prensar, i llavors doncs, amb el suc del codony doncs, el barregem amb la ratafia que ja tenim, llavors surt la ratafia de codony. No? Per exemple, doncs, el de camamilla, doncs, bueno, doncs, nosaltres tenim camamilla, anys que ens els hem plantat nosaltres, anys molt secs que els hem anat a comprar, que l'hem comprada, però hem anat fent proves, llavors doncs, a la camamilla doncs, es posa en unes olles, bueno, hem hagut d'experimentar, no? Si el macerem, si la bullim, com ho fem, doncs, després doncs, has de provar. Una vegada ja doncs, tens la recepta correcta, llavors, doncs, una vegada ja macerat el temps que toca, ve el posar-hi el sucre, no? Doncs el sucre correcte, que no sigui ni massa dolç ni massa poc, i llavors el filtratge i ja l'embotellatge. Llavors, també el filtratge també és molt important. Nosaltres, els nostres licors, fan pòsit, ja ho diguem a la gent, perquè són naturals. Filtrar 100% no es pot, o sí que es pot, però perdríem gustos, llavors pues, al final pues, nosaltres hem jo he decidit pues, que no estigui tan filtrat i que tingui més gust que no que sigui transparent i que tingui menys gust.
Ara, mira, estic veient aquí, em fa il·lusió veure com també fas coses de territori, no? O per exemple, què és això? Elixir.
Això, no, l'elixir, doncs és un producte doncs, que és quasi de parafarmàcia, doncs que bueno, és un producte doncs, que està fet amb unes arrels que venen de Suècia i és una cosa que es frega la pell també. Es pot consumir barrejat amb suc o amb aigua, té un gust bastant desagradable, i, però també doncs, és doncs, d'uso tòpico. Llavors, doncs, ús tòpic vol dir es frega la pell, hi ha gent que té afeccions a la pell i fan servir això, que els hi va molt bé. Llavors, doncs, nosaltres ens van plantejar, doncs, un client nostre doncs, a Lleida ens va plantejar si ho podíem fer-ho, i vam estar doncs, quasi un any desenvolupant doncs, la recepta, fins que vam trobar una recepta doncs, que és el que estem fent avui en dia.
Escolta, veig aquí una màquina que no és ni per macerar ni per destilar. És una cosa estranya. Què és això?
Això és un filtre de terres. Això doncs, es pot filtrar ficant-hi doncs, uns químics, que el que fan és s'adhereixen doncs, a totes les partícules en suspensió, o l'altre és ficar-hi un tipus de sorra, que és sorra normal, sense cap afegit, que també s'adhereix a les partícules que floten. Llavors, doncs, surt un producte una mica més net i més clarificat, no? Nosaltres fem servir, doncs, quan filtrem, fem servir doncs, aquestes sorres.
Avui hem vingut fins a Llançà, al centre del poble, amb una licoreria, una destil·leria, de fet, aquí a Licors Cavall, amb l'Isaac, una persona que va deixar la banca per posar-se a fer licors i a fer destil·lats, i d'aquí ve que avui hagi vingut fins aquí, perquè aquest home ens ha tret al mercat el primer whisky català, que a veure si quan acabem aquesta tertúlia l'acabem tastant. Segurament sentiu una miqueta, diguem-ne, com si estiguem en una cova, i és que és ben bé que estem sota de les cases, en un lloc fantàstic, ens hem d'ajupir una miqueta en alguns llocs, perquè, escolta, mira que tu i jo no som de mata alta, som de mata baixa, però aquí abans devien ser molt més baixets encara.
Sí, i, per exemple, les entrades més baixes diuen que justament era per protecció, perquè no s'hi pogués entrar a cavall.
Punyeta. Escolta'm, a veure, veig moltes botes diferents, de moltes mides diferents, de moltes, podríem dir, anyades diferents. Com és això?
No, perquè ens agrada una mica experimentar doncs, amb el que tenim al voltant de casa. Tenim moltes bodegues, tenim molts cellers que elaboren molts productes diferents. Elaboren vi ranci, vi bullit, llavors mistela. Llavors, doncs, els hem anat a preguntar, escolta, quan tinguis una bota de mistela buida, truca'm que te la compro, que hi posarem whisky, allà en què ens surt. Llavors, doncs, per això tenim doncs, moltes botes diferents, doncs, perquè estem fent molts experiments.
Escolta, una cosa és fer licor, n'hem parlat, l'altra és fer ja un destil·lat. I un destil·lat vol dir que parteixes d'un producte, que sol ser un cereal, que l'has d'acabar, diguem-ne, maltejant o així, que l'has d'acabar destil·lant. És molt diferent destil·lar que només fer licors.
Sí, clarament, doncs, perquè clar, en el fet de destil·lar, nosaltres ens creem l'alcohol, en aquest cas, en el cas del whisky, a partir del cereal. Llavors, doncs, primer ve una fermentació, doncs, que és el que genera l'alcohol, i després ve la destil·lació, que és el que separa l'alcohol doncs, de la resta. No? És diferent perquè aquí, en la destil·lació, es creen altres tipus d'alcohol que no són aptes pel consum humà, que s'han de separar durant la destil·lació.
És allò que diuen del cap i la cua, no?
Exactament.
Escolta, veig aquí, a veure, estem aquí al pati i veig una andròmina. No em diràs que tu mateix et fas la pròpia malta?
Exacte. Nosaltres ens vam crear, doncs, hem comprat malta amb una gent d'Almacelles, de l'Obilot, de Lleida, que són uns que fan, els únics que fan cervesa doncs, a tota Europa amb el seu propi ordi, que se'l maltegen ells mateixos. Però també doncs, per poder doncs, donar sortida a l'ordi que tenim a Castelló d'Empúries, a cantó de casa, doncs, ens vam fabricar la nostra pròpia malteria.
I com funciona això? A veure, com acaba, diguem-ne, un gra de cibada que acabi, diguem-ne, maltejat?
D'ordi.
Ah, d'ordi.
Doncs, bueno, primer doncs, s'ha d'anar a buscar l'ordi, s'ha de posar en remull un dia i mig en funció de l'època de l'any, perquè si és a l'estiu menys, si és a l'hivern més, doncs s'ha de posar en remull, llavors doncs, s'infla i després s'ha de posar doncs, a germinar, que és un procés que dura uns 3-4 dies. Llavors, doncs, això s'ha d'anar rebenant constantment, que és justament pel que serveix la màquina.
Ja veig aquí que hi tens una roda aquí amb una cadena molt, molt grossa.
Sí, exacte. És igual que vagi lent a poc, però s'ha de remenar constantment doncs, perquè doncs, no s'hi posi un fong. Llavors, doncs al cap de 3-4 dies, l'ordi comença a germinar. En el moment de la germinació allibera un enzim, doncs, que es diu amilasa, que transforma els sucres interns que hi ha a l'ordi. Passa d'haver-hi el midons a haver-hi sucre. I el sucre sí que és fermentable.
Ah, llavors, aquest ordi que tindríem aquí maltejat seria, per exemple, un ordi que podríem elaborar cervesa.
Exactament, és el mateix ingredient. El que passa que és el mateix, el que passa que és el que diem sempre, doncs que aquí actualment a Catalunya doncs es fa servir doncs, bàsicament maltes que es compren a l'estranger. No? Nosaltres volíem fer, si volíem fer whisky català, home, l'ordi havia de ser català i la malta havia de ser fet aquí. Llavors, per això, doncs, ens va motivar doncs, a fer-nos la nostra pròpia màquina.
Tenim la malta a punt i volem començar a elaborar aquest whisky. No? Com són els següents passos?
No, home, són bastant lents i farragosos, doncs perquè bueno, doncs després una vegada tenim la malta, hem de diluir els sucres que hi ha en la malta amb aigua calenta, llavors una vegada hem fet doncs, la dilució, llavors ve la fermentació, doncs hem de tenir uns llevats específics, nosaltres tenim ja una mare feta de fa bastants anys, de tant en tant l'anem renovant, però és una mare que ve de fa molts anys. Llavors, doncs, una vegada s'ha acabat la fermentació, ve la doble destil·lació.
O sigui, fins aquí, fins a la fermentació, sembla bastant una cervesa, no? És a dir, tu agafes aquest ordi maltejat, el trenques, li fas, diguem-ne, aquesta maceració amb l'aigua a les temperatures que siguin, no? I arriba, en el cas de la cervesa, l'ebullició, en el qual hi afegeixes els llúpols i després, quan refredis tot, els llevats. Fins aquí podria ser una cervesa.
Exacte, en canvi, a nosaltres no fem l'ebullició amb els llúpols. Una vegada fermentat, és com una cervesa fermentada sense llúpol. Una vegada fermentat, és com ve la doble destil·lació, i de la doble destil·lació és quan entra en els barrils, en els quals hi estarà un mínim de 3 anys.
Déu-n'hi-do, tot això ho expliquem en 2 minuts, però clar, això de destil·lar, no sé, per exemple, de 1.000 litres d'aquest suc d'ordi maltejat, que ha de passar per aquesta doble destil·lació que dius amb aquests alambics que tens aquí. Per cert, escolta'm, són xulíssims aquests alambics, de coure.
Sí, sí, són fets a coure, fets a mida, que ens va costar moltíssim doncs, que ens els fessin com volíem, amb les mides que jo havia escollit. Però bueno, doncs una vegada ja teníem tot fet, ja podíem començar.
Escolta, i quan tardes a destil·lar, per exemple, 1.000 litres de suc, de brou, de most, d'ordi?
Destil·lar del tot, mira, cada destil·lació dura unes 14-15 hores. Clar, necessitem dues. La primera destil·lació passem de tenir un suc fermentat de 7 graus, 1.000 litres de 7 graus, a tenir-ne 300 al 22%. I aquests 300 al 22% entren en el segon alambic, se'n diu l'alambic d'esprit. Llavors, que té una forma diferent amb el coll, no? Doncs entren en aquest alambic d'esprit i en aquests 300 litres i en surten 80 a 70 graus. I aquests 80 a 70 graus, aquests 80 litres són els que acaben entrant al barril.
Clar, entra un whisky a 70 graus amb aquests barrils i ara veig aquí que, com dèiem, que tens barrils molt diferents. Un que diu aquí no sé què de ranci, l'altre posa no sé què de bullit. Clar, llavors tu tens, diguem-ne, un whisky tan graus que al cap dels anys que no sé quant de temps hi està amb una barrica aquest whisky.
Com a mínim 3 anys. Val? Llavors, en el nostre cas, que tenim un clima molt càlid aquí a Catalunya, doncs jo el que hem pogut veure és que envelleix bastant més ràpid, però també s'evapora bastant més ràpid. No? De fet, el primer barril, que el vam obrir, havíem calculat que sortirien unes 440 ampolles. I n'han sortit 367. La diferència s'ha embolat.
Clar, és que l'alcohol també s'evapora, no?
Sí, però s'evapora molt més aquí pel nostre clima tan càlid que tenim, càlid i tan variable. Aquí, per exemple, doncs, avui fa calor, però demà entrarà un pet de tramuntana i baixarà doncs, la humitat al 18%, no? I la temperatura baixarà 15 graus. Doncs això també afecta bastant en el líquid que està reposant en els barrils. Llavors, pues, també tenim molta més evaporació. Tenim un envelliment molt més ràpid, però també tenim molta més evaporació.
Escolta, aquest whisky encara no el podem veure perquè està a 70 graus, no?
Sí, aquell que tenim aquí al barril, doncs, previ doncs, a poder consumir, s'ha d'hidratar, tot i que hi ha whiskies que es diuen straight cask, que se'n diuen directe del barril, que es comercialitzen sense hidratar, tal qual, a 60 i pico graus. I també hi ha un públic molt específic que busca aquest producte.
Escolta'm, això, 60 graus, 70 graus, és com si estiguessin bevent aquests licors, aquests aiguardents tan forts, no, que hi ha, que això s'ha de rebaixar. De fet, diguem-ne, és com la ginebra, no? És a dir, tu fas la ginebra i llavors hi afegeixes una part d'aigua per arribar a aquells 40 graus, aquells 38, aquells 42 graus. Suposo que també l'aigua és molt important.
Sí, l'aigua és molt important, com una aigua més neutra millor, perquè així doncs no aporta valor, bueno, no aporta un gust afegit, ha de ser una aigua com més neutra millor.
Important aquest whisky que dius aquí, veig també altres ampolles, brandy, veig rom, escolta'm, la ment de l'Isaac és una ment que no acaba? És a dir, sempre has d'estar, diguem-ne, creant coses noves.
No, perquè al final doncs són coses que ens demana la gent, no? I quan, perquè vam anar a fer més referències, perquè vam començar a anar a fires de poble, i doncs teníem quatre referències i sempre venia un: oh, i no teniu petxaran? I dic, no. Oh, és que a nosaltres ens agrada. Bueno, doncs al cap de setmana, de quan arribàvem de la fira, ostres, i com es fa això? Ostres, amandrines, allà, on podíem trobar d'aranyons d'això? Hòstia. O, per exemple, també venia, com recordo sempre, una fira, doncs que va venir un senyor: oh, és que a mi no m'agraden res dolç. No teniu ginebra? I és que jo només faig gin tònics. Dic, ostres, no. I va ser el que ens va motivar doncs, a comprar el primer destil·lador, el primer alambic, amb el que fem la ginebra encara des de llavors, que fem la ginebra al cap de Creus. Llavors, doncs, ha sigut així una mica la demanda de la gent.
Clar, estic veient aquí, mentre vas parlant, vaig llegint aquí noms de botes, i estic pensant que, clar, que tu, quan ara has tret el primer whisky català, suposo que... No sé, de quina bota és aquest whisky?
Aquesta és de la bota número 1, que és la primera bota que vam omplir, és la primera que hem comercialitzat. Aquesta era una bota de roure francès que hi havia hagut Jerez.
Jerez. Per tant, aquest whisky serà únic, perquè veig, per exemple, la que has posat aquí, que posa ranci, això serà un whisky... diferent pels matisos que li haurà donat la bota, no?
Sí, com aquell barril en tenim 8, però tenim altres tipus de barrils diferents que donaran matisos diferents. Per exemple, en tenim, doncs, tenim una bota doncs, que hi havia hagut birranci doncs, d'Arxer Pagès, del celler, i també de la vinyeta. Llavors això li donarà els matisos diferents. També tenim 11 barrils doncs, que són fets de fusta de roure del Montseny.
Què dius ara?
Exacte, són uns barrils fets expressament doncs, de roure del Montseny, doncs, bueno, doncs donarà uns matisos diferents que el roure americà.
Clar, això, diguem-ne, des d'un punt de vista, un quan pensa, diguem-ne, amb la manera d'elaborar un producte, de vendre-li això, pot arribar a pensar, ostres, es podrien, diguem-ne, barrejar aquests whiskies, és a dir, fer això que a vegades en el vi es fa, no? D'aquest maridatge, diguem-ne, entre diverses botes i fer un producte, diguem-ne, el més, diguem-ne, estable possible. Veig que tu això no et va, eh? Tu aquí pots acabar fent 7 whiskies diferents perquè tens 7 tipologies de botes diferents.
Sí, no, que busqui un producte estable, que compri una marca comercial. De fet, justament el que dona valor al nostre producte és que és una cosa doncs, molt buscada, amb el sentit de que bueno, hem pensat en l'últim detall i, per exemple, intentem fer coses que no faci mai ningú. No, no s'han fet mai whisky i encara s'ha fet mai whisky on la fusta en la qual envelleixi també sigui d'aquí a Catalunya, en aquest cas d'allà de la zona de Viladrau, no?
Doncs... Escolta'm, veig aquí el whisky, té una etiqueta molt curiosa. Suposo que deu tenir una història, aquesta etiqueta.
Sí, exacte. La part del davant doncs, és la llegenda, doncs, representa la llegenda del pastor i la sirena, que seria una mica la llegenda de la creació de l'Empordà, i la part de darrere és un homenatge al meu pare, doncs, que, bueno, que va ser pacient oncològic 18 anys, i just l'any que jo vaig obrir la destil·leria, el 2019, doncs, pobret doncs, se'n va anar. Llavors doncs, jo li volia fer un homenatge i és aquest. De fet, estic content perquè hi ha ampolles de whisky a 3 continents amb la seva imatge darrere. No?
I com d'on vas treure aquesta imatge?
Aquesta imatge, doncs, hi ha una noia a Llançà doncs, que es diu Paula Barros Déu, que és dibuixant, i pintora, llavors doncs, jo li vaig demanar, i és parent de Llunyana, llavors jo li vaig demanar doncs, si d'una foto que jo tenia del meu pare, doncs, a la barca, meu pare era pescador, si me podria fer un dibuix, i sí, sí, doncs la Paula doncs, va estar-hi treballant molt i va fer un dibuix fantàstic. De fet, la meva mare, quan la va veure, es va ficar a plorar de seguida. Llavors, doncs, hi vaig creure que això era molt important que estigués doncs, a la contraetiqueta, perquè al final l'objectiu sempre va ser fer un homenatge al meu pare.
Què creus que diria el teu pare si veiés avui, aquest 2024, aquest estiu que estem aquí, que a sota de tota aquesta casa que vas passant, diguem-ne, anem passejant entre totes les, diguem-ne, estances que hi ha, les veies plenes de botes, les veies plenes de dipòsits, les veies plenes de màquines que destilen?
Home, el meu pare era una persona doncs, que estava molt involucrat doncs, amb la cultura doncs, catalana, era greller, casteller, va muntar la colla dels tambors. Llavors era també una persona molt defensora del producte de proximitat. No? Jo crec doncs, que estaria molt content de veure que hem sigut capaços de fer un whisky, a més, molt bo, 100% de proximitat.
Tornaries amb una taula allà amb un ordinador i mirant números d'altra gent?
A dies sí, hi ha dies que sí, que hi tornaria a la caixa, però el 99% dels dies no hi tornaria.
Com veus l'Isaac, la destil·leria Cavall, d'aquí a 10 anys vista?
No, jo crec doncs, com a referents doncs, a un producte diferent, no? D'un producte doncs, de molt petites produccions, però molt mimades, no? Vol dir, molt pensat fins a l'últim detall.
Anem a tastar el whisky?
Va, anem-hi.
Carai, quin aroma, tu!
Sí, no? És un aroma que encara et queda al nas, eh? Una vegada has deixat enflairar.
Fas un petit glopet i te'n dones compte, no?, de tota aquesta història que m'has explicat, la saviesa, diguem-ne, de la destil·lació, però també del producte, d'aquest ordi, no?, aquestes destil·lacions, aquest pas de la fusta. Clar, estic pensant que si vas treure aquest whisky i que ja no n'hi ha, la segona remesa de whisky serà diferent, perquè la bota també és diferent.
Sí, no, clar, tot és diferent. Tot és diferent i repetible. Tot i que la segona remesa la vam estar provant el divendres i s'assembla bastant en el de la primera. Jo crec que amb els 6 mesos que falten perquè el comercialitzem acabarà de ser igual o més bo que el primer.
Isaac, el teu pare, en Joan Castelló, de ben segur que estaria aquí a aquesta taula i a l'hora de tastar-lo diria, noi, aquest noi fa coses bones.
No, jo crec que sí, jo crec que a meu pare li hauria agradat aquest whisky.
Isaac, escolta, moltes felicitats i sobretot que aquestes ganes de fer coses noves, aquestes ganes de posar el territori, de destil·lar el territori i posar-lo en botes de roure, que també hi ha hagut altres històries, que no pari.
Merci, gràcies. No pararà, això segur.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
ONGs. Ets un cul d'olla? Fas cara de peix bullit? Estàs ranciejant? Se't talla l'all i l'oli? Estàs fat? No tens cos? Et falta textura? Saps dur les clares a punt de bec d'ànec? Quantes unces i patricons hi ets posat? Ja ho has deixat suar? Esferificacions, espumes, aires, hidròlisi, germinats, punt de bola, llengua de gat, colador xinès, chop suey, guisats en xocolata, postres amb sal i pebre, gelatina de tònica, gelats de paella valenciana, arròs i tallaetes, agar, agar, pralinés, gianduja, silpats, termomix, kitchenet, PVC, garrapinyat. Mai cuinar no havia sigut tan fàcil. És necessari tant de tecnicisme per a menjar? Ja saps que quasi tot el que mengem no és ni orgànic ni natural, sinó que és transgènic? Si et molesta tot aquest reguitzell de despropòsits, dins el món de l'hostaleria? No et sentis malament i vine amb nosaltres a viatjar pel món. Ens ho passarem bé i encara farem una colla maca. Interessats, truqueu i contacteu en Cuiner Solter Sense Fronteres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Pedro Subijana i diu així: hi ha una frase de la guia Michelin que defineix els restaurants guardonats en 3 estrelles. I aquesta frase és: mereix el viatge. I això és el que fem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Viatjar. Viatjar per conèixer cuiners i cuineres, pagesos i pageses. En definitiva, viatjar per conèixer la gent que tenim aquí al voltant de casa. Els artesans de l'alimentació. Esperem que us hagi agradat i que ens tornem a trobar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.